Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
I sense perdre ni un minut més, perquè després passen comptes.
Com sou, eh? Sempre us fiqueu amb mi. Ja està bé.
Avui omplim aquest estudi de poesia amb Joan Tres i Jordi Van Campen. Jordi Van Campen, Joan Tres, tanto monta, monta, tanto.
Omplim, eh? Omplim. Ja ens està dient gordos.
Home, com a mínim. Home, no us deixo...
Prims, prims,
no
us deixo, estem,
no us deixo la cadira.
Espera't.
Bueno, esteu formosos, esteu molt bé.
Sí, senyora.
Ah, que sí?
Molt bé, estem.
I
fantàstics.
Quan sortiu d'aquí encara estareu millor.
Millor. Haurem parlat de poesia, haurem recitat poesia i haurem estat mitja hora envoltats de poesia. Doncs imagina't.
Ja, però per començar una preocupació.
Quina?
Home, tu em diràs. Quina és la preocupació que tu tens? Té a veure amb les conselleries.
O en tens 155 de preocupacions.
En tinc 155 de preocupacions, sí senyora. En tinc 155 perquè... bueno, ja sabeu que...
la intervenció de l'Estat.
Hi ha hagut la intervenció de la Generalitat en general i ho està patint molt Cultura, però moltíssim. Les institucions de les lletres catalanes no poden en aquest moment pràcticament subvencionar res. Per exemple, nosaltres teníem el mes de desembre, havia de venir un poeta algarès, l'Antoni Cano, que ens ho subvencionava, venia aquí a Sant Cugat, eh? És un senyor algarès que havia d'estar tres dies aquí a Catalunya, ell escriu amb algarès, per tant és fantàstic, és dels pocs poetes, a més és un bon poeta, eh? Doncs venia tres dies aquí a Catalunya, subvencionat per la Institució de les Lletres Catalanes, i un d'aquests dies ens venia a Sant Cugat. Vull dir que Sant Cugat s'està convertint, fixeu-vos, s'està convertint en un dels centres de poesia importants del país. Doncs s'ha hagut de suspendre perquè no hi ha diners per poder portar l'Antoni Cano aquí a aquests tres dies, no? I aquestes coses fan patir.
I segur que no és l'única...
Fan patir, no. Bueno, hi ha moltes coses pel mig. També volia esmentar que l'associació Gabriel Ferrater Joan Ferrater ha demanat, ja veurem com anirà, s'ho estan estudiant l'Ajuntament, ha demanat a l'Ajuntament que el Premi Gabriel Ferrater deixi de ser editat per Edicions 62. Sabeu que el Grup Planeta, un cop el president va fer la seva intervenció el 10 d'octubre, el dia 11 el Grup Planeta marxava d'Espanya, marxava de Catalunya, emprenyats.
Bueno, d'Espanya lo millor, sí. Un dia o un altre.
Marxava de Catalunya i treia la seu emprenyats perquè això que era, i no hem d'oblidar que Edicions 62 pertany al Grup Planeta. Per tant, jo penso que un dels premis més importants que tenim aquest país de poesia no pot estar en mans, em sembla a mi, d'un editorial que pertany a un grup que quan hi ha problemes marxa de Catalunya. És a dir, penso que hauria d'estar en mans d'un editorial que estigués assentada aquí, defensés els nostres drets, defensés les nostres idees, vaja, que fos d'aquí, no? Clar, això s'està una mica... L'Ajuntament ho veu, però, clar, hi ha problemes, doncs... bueno, s'està estudiant, hi ha problemes legals...
No sé
fins a quin punt...
No és la primera vegada, Joan, que Planeta va amenaçar o ha amenaçat en marxar de Catalunya. L'Ara ja fa bastants anys que està amb aquesta cançó. Que, sabem tots al final que això és una qüestió d'impostos i de que és més barat estar en un altre lloc, on els lloguers són més barats, etcètera. Hi ha moltes, moltíssimes empreses que estan fent això. Avui mateix a la portada de La Vanguardia em sembla que citaven 1.000 empreses, no? Doncs la tens per aquí.
Mil empreses.
Vull dir que està el tema... Absolutament d'allò. A mi el que em preocupa, al marge d'això que tu estàs dient, que és un tema de debatre molt interessant, em preocupa que a l'altra banda, el que és Espanya, no acabin de prendre seriosament el conflicte que tenim aquí, el que està passant aquí. Estem veient coses curioses com, per exemple, el Leganés, que és l'equip de futbol contra el qual jugarem aquest cap de setmana, ha anunciat al partit dient que votaremos en B alta. En el camp, clar, ells votaran, no? És una mica de brometa, no? Yeah. O a l'Arbeloa, antic jugador del Real Madrid, que l'altre dia va córrer una marató i la va córrer amb el número 155.
Ah, li va fer gràcia.
I li va fer molta gràcia. Aleshores, bueno, dius...
Home, qui no ha buscat el 155 a la grossa? o a ja. La loteria de Nadal.
Sí.
Bueno, a mi, sí, a veure, és veritat, però si ensenyim... És a dir, a veure, jo em vull ensenyar la qüestió de la poesia, bàsicament,
sí,
que és el que a mi
perquè és el teu moment. Vale?
És el meu moment,
bueno,
és el
vostre moment.
I, per tant, l'associació d'entrada pensa això, i, a veure, Grup Planeta no ha amenaçat, ha marxat, que és diferent. És a dir, fins ara eren amenaces i ara ha marxat. Per tant, una cosa, una amenaça es pot... dius, vale, està amenaçant, però es queda i ho vas passant, però és que ara no, ara ha marxat. Per tant, no sé, treballar amb, una, amb un grup que no està a Catalunya, perquè el Grup Planeta ja no està a Catalunya i que tingui el premi més important del nostre país, bueno, no sé, això són coses de totes maneres polítiques i que suposo que ja ho resultaran els polítics com puguin, eh? I això, volia dir això, i a partir d'aquí potser que comencem a parlar de poesia pròpiament i de poetes pròpiament, què us sembla?
Vinga.
Doncs sí? Que sí, que ja toca.
Doncs comencem a parlar d'un poeta, jo penso que podríem dir popular, Jordi?
Popular,
en certs moments...
Popular, si m'estàs parlant d'un...
Popular o populista?
Enric Casasses.
Si m'estàs parlant d'un poeta que normalment va amb barret de copa, amb un cop alta,
sí?
I que va sempre amb una veu espectacular...
Cabell llarguíssim,
i que recita com ningú. Diríem que està a la par amb el Pedrals, no? Són els dos grans... Però el Casasses, evidentment, sent el sènior, sent la persona que ja fa moltes dècades que recita millor que ningú a Catalunya. No sé, jo crec que fins i tot escoltar-lo en algun moment del programa ens aniria bé per transmetre aquesta idea de com recita el Casasses.
Sí, el podrem escoltar.
L'escoltarem. Sí que el podrem escoltar, sí. Però deixeu-me dir un parell de coses primer d'ell. A veure, l'Enric Casasses és un poeta... És un poeta inclassificable, d'entrada. És a dir, no se'l pot classificar amb cap línia, amb cap gènere sí. Bueno, gèneres d'aquella manera, perquè ha fet de tot. És a dir, amb els seus llibres de poesia trobes poesia, prosa poètica, i trobes, no sé, està tot molt barrejat, no? Sí, de fet, ell va començar a escriure als anys 70, es va donar, a veure, a conèixer els anys 70 amb un moviment molt contracultural, underground, és a dir, però, de fet, publicar i donar-se a conèixer la crítica així ja més profundament, no és fins als 90. És a dir, dels 70 a 90, ell està caminant per uns camins d'aquests molt contraculturals. Des de llavors fins ara té 21 poemaris. És a dir, estem parlant d'una obra molt, molt extensa, però molt extensa que abraça poesia, assaig, periodisme, narració curta, narració llarga, és a dir, abraça tots els gèneres possibles. És molt curiós perquè és un poeta que prescindeix de tot, com a contracultural, però no prescindeix de res. És a dir, utilitza tot, però no sembla que ho utilitzi tot, no? És a dir, a la seva obra podem trobar influències renaixentistes, barroques, medievals, podem trobar de tot, però en canvi és absolutament moderna. Absolutament moderna, no? És especial en Casasses.
A veure, el que també hem de dir del Casasses, en la línia del que tu estàs dient, és que és un gran estudiós, és una persona que té realment uns coneixements molt profuns de moltes coses. Escoltant una conferència seva sobre, per exemple, Verdaguer o Blake, que són dos temes completament oposats, és un gust, perquè realment coneix profundament el tema i sap connectar amb el públic. Casasses, no oblidem, és un gran comunicador. És una persona que, si la sents, t'agrada sentir-la i t'estàs allà per escoltar-la. Perquè sap trobar, actualitzar, diguéssim, tots aquests temes, no? Trobar quin és el clic que fa que en l'actualitat d'avui ens interessin les coses del passat. I a partir d'aquí, doncs, suposo que la poesia va en la mateixa línia.
Sí. Sí. A mi em fa molta gràcia la poesia de Casasses, m'agrada molt, perquè juga molt amb el ritme i amb el so. És a dir, quan l'escoltes, sembla que la poesia balli. És a dir, com si les paraules ballessin, no? És a dir, tenen música pròpia.
Doncs per què no ballem? I per què no ballem?
Tenen música pròpia, sí. Ballem una mica amb la música de...
La musicalitat.
Amb la música dels poemes d'en Casasses, us sembla?
Va.
Va, doncs.
En aquest viure tan senzill, de tantes vides complicades, sobreposades i trenades, has sapigut no perdre el fil i saps cantar moltes tonades senzillament perquè és bonic. En aquest viure tan senzill, de tantes vides complicades, sobreposades i trenades, has sapigut no perdre el fil i saps cantar moltes tonades senzillament perquè és bonic. I quan tot dorm i tu descanses i amb el cap planxes el coixí, qui sap els somnis on viatgen ni quin ball a l'esperit.
Què?
Hem ballat una mica.
Sí, sí, home. Sí, sí. Tu no has vist aquestes dobles L's repetides, aquestes... no sé, jo és que té música, aquests poemes.
No, tenen
música.
És cert, que es nota aquesta musicalitat
tenen
que deies.
Tenen música. A part, juga també molt amb les paraules. Fixeu-vos, per exemple, un títol que a mi em fa molta gràcia, d'un dels seus poemes. És... un segon...
És que el portes tan marcat al llibre que no trobes el que necessites. Sí.
Tens tota la raó. Fixeu-vos, dels progressos, és el títol del poema, dels progressos de la inconformàtica. Dels progressos no de la informàtica ni de l'inconforme, sinó de la inconformàtica. És a dir, s'ha inventat un mot que... ajunta la cosa que és no conforme amb la informàtica, no? Això ho fa constantment en Casasses, inventar-se mots.
Tu estàs ara citant el seu últim llibre, correcte, Joan?
Sí, sí. Tissé, de l'Enric Casasses, Tissé... publicat el 2013. Uh-huh. És a dir, ara fa temps que no publica res, és veritat.
Això publicat a 1984 a València, però ho podem trobar fàcilment. Sí. I si no, el que dèiem, tenim tots aquests 20 i tants llibres de poemes del Casasses, algun o altre trobarem segur. Per què volem parlar del Casasses?
Perquè ara ho estava jo pensant.
Perquè el Casasses, clar, hem de dir una cosa del Casasses.
Sí, i és que el tenim el proper dimarts, el tenim a Sant Cugat, a l'Espai Poètic, proper dimarts, a les 19 hores, Espai Poètic, al Cafè Auditori de Sant Cugat. No us el perdeu, és un dels grans poetes de la poesia contemporània catalana i tenim el gran plaer i l'honor de tenir-lo aquí a Sant Cugat amb nosaltres.
Jo de debò que us dic que Poesia al Marge, la presència del Casasses desprèn un magnetisme i recita d'una manera que paga la pena només de venir per veure'l per això. Recordeu també que és un espectacle gratuït, que podeu venir sempre tots els que vulgueu, que hi ha lloc de sobre, que el Cafè Auditori, si està molt bé, hi ha el cafè en si, aleshores podem fer un cafetó mentre escoltem.
O un vinet.
O un vinet. O una cerveseta. La Carme està fent cara de... Què diu aquest de cafè? Cava.
Un cava, un gin tònic o fantàstic. Una margarita, una Coca-Cola.
Ens estem animant molt, eh? Al final vindrà set i tot. Al final no hi cabrem.
Molt bo.
Home, d'això es tracta, no? Ara, hi ha una cosa que m'imagino que és clau en tot això que tu comentaves i abans tu has fet servir la paraula, Jordi, que comunica.
És un gran comunicador, de
veritat.
Perquè
una persona que ha de transmetre, que ho ha de fer, davant de la gent, o que el que fa està pensat per la gent, si no arriba aquesta comunicació...
Sí.
És un gran comunicador i no sé si és per mi de dir-ho, però és un gran seductor. És a dir, el Casasses és d'aquests personatges que, si el tens davant... no et quedes indiferent.
Mira, que m'està venint de gust el cafè, tu.
No, és que has d'anar... Bueno, ell, de fet, alguna vegada ha dit que hi ha poemes d'ell que no són poemes fins que són recitats.
Bueno, són jocs lingüístics, de fet, no? La majoria
sí,
de vegades.
Ho són, sí, ho són.
A mi de debò, per això, que el tema del Casasses coneixedor de la poesia anglesa, alemanya, catalana, espanyola, etc. Això també sortirà, perquè sempre hi és. I en aquest sentit és un gust, Vull dir, escoltar el Casasses parlar de poesia antiga, de debò que és un... Jo us ho recomano, conferències al Casasses val la pena.
Sí, mira, aquí tinc la cita exacta. Diu que ell no sap si alguns dels seus poemes no estan acabats fins que són recitats.
Jo li trobo el sentit,
I tant. I més amb l'Enric, i més amb en Casasses. I molt més amb en Casasses.
Jo no puc evitar, aquest paral·lel entre el Casasses i el Pedrals.
Ja.
Perquè la poesia del Pedrals també moltes vegades és jocs fonètics, sí, és aquesta cantarella, musicalitat que dèiem abans. Sí? Jo aniria per aquí.
Molt bé.
No sé, anem a canviar de poeta, no?
Sí. I ara anem a parlar d'una poeta jove. És jove.
Gràcies per lo de jove, perquè és del meu any, d'acord?
És del seu any, i quan he dit que era jove, diu, però si és del meu any, dic, clar, és jove.
Si els que estem aquí som joves tots.
Oi que sí, si és un criu.
Sí.
Jordi.
Home, sí. Aquesta setmana que ve un amic meu fa 50 anys.
M'estic referint...
Estem allà, ja.
Tranquil, no passa res.
Bueno, jo també sóc amic teu, jo en faig 66. Què passa? Tens alguna cosa a dir? A veure, Anna García Garay. L'Anna García Garay és sabadellenca, és una noia jove, va guanyar l'11è Premi Gabriel Ferreter de Poesia, Des de llavors ha escrit... Ella, de fet, té dos poemaris només, és a dir, una noia que tot just comença. Dos poemaris, un d'ells és Tot allò que vaig voler dir-te i l'altre és Assassins de margarides. És una noia que jo penso que és una poeta que la seva obra ja és bona, però que promet molt més, promet molt més. Ella es va donar a conèixer, fixa't, en blocs de poesia. És dir, ella ha publicat molt més, és a dir, és molt més important la seva obra que es troben els blocs de poesia d'internet que no pas l'obra pròpiament publicada. Ah,
doncs sí que deu ser jove, sí. Si va per blocs d'internet, aquestes històries...
I per què parlem d'ella? Doncs també pel mateix, perquè la tenim a l'Espai Poètic també, però del mes de desembre. Us he dit que havia de venir l'Antoni Cano, l'Antoni Cano no pot venir pel que us he explicat, i vaig contactar amb l'Anna García Garay i em va dir que estava encantada en venir a Sant Cugat, i la tindrem a l'Espai Poètic del desembre, 19 de desembre. Ja sé que queda molt de temps, Carme, m'estàs mirant així.
Ah, però no, és
que
no.
La proper ràdio... El tenim passat el 19 de desembre. El tenim el dia 21.
El dia 21, sí, encara tindrem programa el dia 21.
Sí, eh? Tot sí, i que serà després de les eleccions, eh? El dia de després.
No, el 21 és el dia de les eleccions.
És el mateix dia. Ah, clar, és el mateix dia.
És 21D, però mira, deixa.
Sí, 21D.
Tu ves fent, que jo vaig mirant el calendari i ara t'ho confirmaré.
El 21 de desembre.
El 21 de desembre és dijous.
És el dia de les eleccions, justa.
I serà l'últim dijous, perquè després farem vacances.
Farem vacances.
Per tant, sí, jo us espero aquí, eh?
Doncs el 19, és a dir, dos dies abans de que vinguem a la ràdio, vindrà l'Anna García Garay a l'Espai Poètic.
Per això l'anunciem ara.
I per això volem, doncs, que... jo us voldria, sí que us volia, perquè hem sentit amb en Casasses, però no tenim cap gravació de l'Anna García Garay. És un poemet molt curt, molt curtet, d'Assassins de margarides, d'aquest llibre. Assassins de margarides és un llibre molt curiós, perquè té... està dividit en dues parts... Una que és, hi ha 14 poemes que sota el títol M'estima, 14 sobre el títol No m'estima, i un poema que és un desempat, Ni m'estima ni no m'estima. És un poemari que jo el recomano perquè és molt curiós, és força interessant. Bé, anem a veure aquest, un que es diu Acupuntura, que és dels que no m'estimen. Diu, la solitud esmola el sentiment, fins a fer-ne fina agulla, acupuntura del record, fites a la pell d'un cos fet de tu i jo, on l'amor se'ns farà vell als dits. Et penso en dolor petit, t'estimo, encara en minúscules.
Molt bé, aquest detallet, eh?
És molt maco.
Molt maco.
És molt
des
maco.
Des del púlpit...
Sí, aquí el nostre tècnic esplèndid, que no em diguis que no.
Eh? T'has sentit com a Déu, eh?
Per què?
Perquè
home, des de...
Rebarbaraves l'home.
Ah, sí? No m'he sentit
jo. Joan.
Des del cel.
Gràcies,
pràcticament.
Eh?
Pràcticament.
Molt bé, doncs ens queda un poquet temps, oi?
Veus?
Li hem de dir la Carme, no? Carme, no ens deixes temps. És que no ens deixes temps.
Ja.
Escolta, jo sé d'un altre poeta que també feia coses molt boniques.
Qui?
Un senyor que li dèiem el príncep dels poetes.
Sí, senyor. Home, aquest és gran, aquest és un gegant. Aquest és un gegant de la poesia. Senyor Carné.
Senyor Carné. Josep, vam parlar-ne no fa gaire setmanes aquí anunciant que faríem aquestes sessions sobre Carné que estem fent, de les quals encara en queda una, si no m'equivoco.
Sí, estem fent un grup de lectura d'en Josep Carné. Bé, Josep Carné és un poeta. És a dir, normalment, fixa't que diem, oh, és un dels poetes, és un dels... Josep Carné no és un dels poetes.
És el poeta.
És un gegant de la nostra poesia. Josep Carné, durant uns anys, parlàvem ara un moment amb en Jordi abans d'entrar, durant uns anys va estar bastant denostat, perquè en Josep Carné no fa una poesia política i social, ni molt menys, no la fa. I, esclar, els anys 60-70, que feia falta en aquest país? Una poesia que aixequés els ànims, antidictadura i tal, i aleshores tots els crítics de l'època el van apartar una mica, no? El van apartar.
Sobretot també hem de tenir en compte que Carné bàsicament no era present mai a Catalunya,
no.
Perquè entre la seva carrera de diplomàtic per tot el món i després doncs, exili a Bèlgica amb la seva segona dona, doncs aquí ens faltava.
Sí, ens faltava. Tot i que ell va ser fidel a la República fins a l'última hora. Va ser dels molt pocs cònsols que quan es va declarar la guerra, ell va continuar fidel a la República.
Sí, una mica...
Tots es van passar i ell no.
Ara podem podríem repetir aquest tema amb algun altre poeta, perquè una mica ara torna a passar això, tenim un president a l'exili.
Jo pensava que volies fer un paral·lelisme amb la situació sí, política
però,
actual.
És que és la que hi ha, és la mateixa. És com si ara diguéssim algun poeta important digués no, jo me'n vaig a Bèlgica amb el senyor Puigdemont. Exacte. I pim-pam. Sí. Bé, doncs aquest és el tema. Al marge d'això, Carneja ha deixat una obra immensa, sòlida, que se continua estudiant, llegint, publicant, republicant.
Sí.
I bé, nosaltres n'hem estat parlant en aquest grup de poesia amb la...
Marina Gustà.
Amb la Marina Gustà, que realment ha fet unes conferències, tu em deies...
Fantàstiques. Fantàstiques. És a dir, ha anat agafant poemes i els ha anat... desfent paraula per paraula, paraula per paraula, coma per coma, és a dir, saps allò que hi entres, de manera que quan el tornes a llegir no té res a veure amb la lectura que havies fet abans. Però res, eh?
No.
Res.
Per si algú interessa, Joan, encara ens queda una sessió d'aquestes.
Encara ens queda una sessió d'aquestes.
Posem dia i hora, no?
Que és el...
Ara l'hem vessada.
Ara l'hem memòria.
M'ho enxampat. M'ho enxampat. És el 15 de desembre, pot ser, veure, espera, no, deixa'm mirar un moment.
És un divendres?
No, i ara, que ha de ser un divendres. És el dia...
apunta bé.
13 de desembre.
El 13 de desembre, Santa Llúcia.
Santa Llúcia.
Ai, és veritat, Santa Llúcia.
Fàcil de
recordar, 13 de desembre, Santa Llúcia.
Fàcil de recordar per tothom, doncs.
Santa Llúcia.
I es farà al Mesón.
Al Mesón.
Al Mesón, eh? S'ha fet al Mesón, al Casal Torreblanca, en aquest cas una altra vegada al Mesón. I de nou, tothom hi és convidat, eh?
Perfecte.
A quina hora?
A les 19:30.
A les 19:30.
19:30, i podrem, això, podrem llegir i... entendre més profundament Carné, que de veritat que val la pena, jo el recomano. Llegiu Carné, Els fruits saborosos, per exemple, per començar. La gent que encara no hagi començat a llegir Carné, que comenci per Els fruits saborosos, ja veureu.
Que va ser lectura d'institut durant molts anys.
Durant molts anys, sí senyor.
És també un llibre de fàcil accés, diguéssim. Sí. Doncs hem repassat el Casasses, hem repassat...
L'Anna
García Garay, hem repassat ara el Carné. No està malament,
no està malament.
I us està sobrant temps, eh?
Sí, doncs...
Escolta, Joan, si ens està sobrant temps, tu aquí tens un Carné, no?
Jo tinc un Carné.
Va, tens a més, un minut? És... Un minut?
Sí.
Va.
Mireu, es diu Retorn a Catalunya. Penso que...
Toca, no?
Està bé, toca. Està escrit el 1918, ell encara no s'havia exiliat, però sí que havia estat fora, i aleshores escriu un poema que es diu Retorn a Catalunya.
Perquè...
Diu així. Ja veig, damunt la serra de foc, el nostre pi. Oh, gent, que per les feixes daurades feu camí. Em sobta com un vi la força tota vella i humil que ens agermana. És viu com la ginesta i com el blau marí el teu escarafall, oh, noia catalana. Com somrieu en hores del vespre, masos blancs, entre pallers de bona companyia, i cada mas ateny en curta rodalia busquet i blat, i vinya, i un marge amb tres pollancs. Voldria, tot perdent-me per valls i fondalades, dir-te tes lleós, o terra de salut, enmig de coses fosques i vides oblidades, com aquest grill que canta dins un camí perdut.
Quin final tan bonic,
has vist?
Has vist, Joan?
Fantàstic. Carné.
Doncs escolta, amb Carné acabem.
Molt bé.
Aquesta secció. Jo us espero el mes que ve.
Sí, senyora.
Amb més poesia.
Qui ens tindràs?
I els dos, eh?
Els dos, els dos, els dos.
Els dos.
Els dos, Jordi, els dos.
Els tres, que aquell dia hi haurà política també, hi haurà eleccions, hi haurà moltes coses.
Hi haurà de tot.
Mare meva.
Hi haurà de tot.
Creu amb els
dits. Porta poesia, eh?
Porto molta poesia.
Però dojo.
Molta poesia.
Sí, senyor. Jordi, Joan, moltíssimes gràcies.
Carme, a tu.
Que vagi molt bé.
Gràcies i bon dia.
Adéu-siau.
Adéu.